Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal. Benvinguts al Parlem-ne. Cita avui amb els regidors del grup municipal de Compromís per la Cala, Antonio Espuny i Mari Marçal. Regidors, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar, com sempre, actualitat municipal, la visió que té Compromís per la Cala dels diferents temes municipals, i hem de començar avui, sens dubte, doncs fent-nos ressò de la valoració que en fan de la passada sessió plenària, justament a finals del mes de març. Bé, un ple que, tot i ser ordinari, doncs va tindre els plecs i preguntes, un debat força interessant, força intens.
Sí, va ser un debat interessant, amb el sentit de que la gent va poder veure que l'equip de govern està controlant els temes municipals, sap el que s'està fent en cada moment a l'Ajuntament, sap com està el poble, i és el que vaig comentar, que per primera vegada s'han contestat totes les preguntes i s'ha donat a totes les dubtes que ens va plantejar l'oposició, se li va donar contesta, i vam poder demostrar que realment pues, estem damunt dels problemes, no com abans, que quan se'ls preguntava des de l'oposició sobre una sèrie de temes, pues, no et contestaven i dient que te ho contestarien al ple següent, i en cap moment al ple següent mai pràcticament mos van contestar sobre els temes que des de l'oposició, repeteixo, els hi van plantejar. Jo crec que aquesta va ser la tònica d'este ple, a part d'altres que suposo que tindrem ocasió de comentar.
Ara comentarem una mica, doncs, desgranarem una mica com va anar aquest ple, però abans hauríem de repassar potser els punts que sí que estaven a l'ordre del dia, tots ells, doncs, aprovacions de convenis o de modificacions en aquest sentit. Repassaríem algunes coses que afecten evidentment al municipi. Una vindria relacionada amb una modificació de les ordenances municipals referents a l'accés de gossos a les platges, que era una demanda que venia des de l'organisme de les Banderes Blaves. L'altra, referents, doncs, a temes de benestar social i del COPATE, lligats tots al Consell Comarcal del Baix Ebre. I després sí, un tema municipal, que ja va haver una primera aprovació, ara ja està l'aprovació provisional de la modificació del pla d'ordenació urbana referent a l'alçada màxima de construcció de naus al polígon industrial. Tres punts que van ser més de punts a l'hora de l'aprovació, però diguem, si ho resumim, seria una mica aquests
tres
globals.
Sí, serien estos tres punts. Bàsicament, va ser esta ordenança de gossos, que de fet ja s'estava fent, vull dir que ja s'estava aplicant i ja s'estava avisant, no? Hi ha els corresponents avisos de que hi ha determinades platges que no poden anar als gossos, però calia este remarc legal des del, bueno, i normatiu des de l'Ajuntament, i així ho van fer per part de la Bandera Blava.
Sí, exacte, això volia afegir, que és un requisit de Bandera Blava, de que a les platges de Banderes Blaves no pot haver accés de gossos. De fet, ja en tenim una destinada per a tal fi.
Després, pues, va ser el que són els convenis que any rere any se renoven al Consell Comarcal, que l'Ajuntament aporta uns diners per a que se puguin assistir amb aquestes famílies en necessitades, i més que assistir, perquè l'Ajuntament, la gent que moltes vegades, oh, és que des de l'Ajuntament feu això o feu això o l'altre, nosaltres no aportem res, sinó simplement que col·laborem en la financiació de les persones que atenen amb aquestes persones. Vull dir, l'Ajuntament en aquest cas no destina cap recurs directe, sinó que això són fons que venen a través del Consell Comarcal, que són fons que venen a través de la Generalitat i de l'Estat, en alguns casos, pocs, i que l'únic que fem nosaltres és financiar que unes persones estiguen atenent amb aquestes casos i amb aquestes famílies necessitades. I després, pues, bueno, la del COPATE.
Exacte, el que fem és que és el que té a veure amb la recollida de residus, que és un tràmit, doncs, que es fa habitualment cada any.
Aquí nosaltres pues, bueno, estem també mirant i analitzant a veure com ho podríem fer millor, sobretot part de la Mari i Javi Soler, que són els responsables, per veure per aquest any a veure com podrem optimitzar els recursos, tant econòmics com els personals, per a veure si podem entrar en una altra dinàmica i que ens d'alguna manera ens doni més bon servei i que ens ajudi també a financiar una miqueta este servei.
De fet, vam estar treballant i parlant amb les tècniques del Consell de poder millorar una mica el conveni que tenim, no? Perquè resulta, pues, bueno, són molts diners que representa per l'Ajuntament la recollida de residus i la gestió d'aquests residus.
Em sembla que ratlla els 600.000
sí,
euros.
Sí, exacte. 600.000 euros.
Està ratllant els 600.000 euros. És una quantitat important com per a que li pariéssim cuidado i que miréssim aviam com se poden optimitzar aquests recursos. I després, bueno, el tercer punt bàsic va ser la aprovació provisional de la modificació d'aixecades del polígon industrial quant a normativa, i això és normal perquè actualment pues, bueno, que hi haguin empreses que t'ho sol·liciten, perquè avui en dia ja amb els sistemes mecanitzats i automatitzats que hi ha, se veu que per aprofitar més les superfícies, no fer grans instal·lacions, sinó fer-les en aixecada, i els sistemes estos automatitzats d'almacenatge de productes, siguin quins siguin, ja requereixen aquestes aixecades, que són els que aquesta empresa del poble es va demanar per poder fer aquest tipus d'instal·lació al polígon industrial. Vull dir que se'n beneficiarà ara en primera instància aquesta empresa, però sí que si qualsevol empresa que tingués o que es vulgui instal·lar al polígon, no? I que tingués aquestes necessitats, ja tindrem la normativa adequada a les necessitats.
Ne parlarem d'empreses o de futur més endavant al llarg del Parlem-ne, lògicament doncs, també adaptar sobre els requeriments doncs, actuals, també és important doncs, que l'impuls econòmic també vingui lligat en el sector de la indústria en aquest sentit. Temes que es van aprovar, punts que es van aprovar en aquest ple, però ja ho hem dit, ho hem avançat i ho van poder escoltar els nostres oients aquí a la Cala Ràdio, un ple que va tindre moments de debat, va tindre moments doncs, de precs i preguntes on es van plantejar moltes qüestions. Parlàvem de les platges fa un moment amb aquesta modificació de l'ordenança per prohibir i recalcar la prohibició d'accés de gossos a les platges amb banderes blaves, d'animals de companyia en general, però també va haver un requeriment per part del grup de Convergència i Unió sobre l'estat de les platges que hi havia durant la Setmana Santa. Sí que hi va haver una resposta, però entenc que també voldran comentar una mica sobre aquest tema, perquè té una importància també a nivell turístic, el tema de les platges.
Aviam, tenim que tindre en compte que la Setmana Santa ha començat, va ser al març. El març és molt aviat, no és que digués és a finals o a mitjans d'abril, que ja estàs al maig-juny. Llavors, primer que tot, se va mirar totes les platges, vam veure que pràcticament el 90% de les platges del poble estaven correctes, perquè estaven netes, vull dir, començant per la platja que s'ha creat allí al port de Calafat, al fer l'Espigó se va crear contra la Madrava, s'ha creat una platgeta. Començant d'aquí, acabant a l'Estany Podrit, se va veure que les platges estaven dintre d'unes possibilitats, estaven correctes, molt correctes, jo diria, i que hi havia dues platges que eren les que estaven més afectades per l'alga. Una era la Caleta de Pepo i l'altra era Bon Capó, la de l'hotel. Llavors, se va començar a limpiar la de Bon Capó, i amb tan mala pata que quan pràcticament no quedava ni un viatge d'alga per a retirar, ni un viatge perquè ja estàvem quasi al final, doncs el tractor es va trencar la direcció, la barra de la direcció. Vam intentar reparar-ho, però com que són sèries que es fan, que a vegades doncs, porten peces, ho he d'explicar perquè vam estar al damunt i me'n vam enterar, i vull dir que la gent que entengui que estem al damunt, que no mos importi que ni mos preocupi el fet de que si hi ha una platja bruta o no. Llavors són sèries de tractors que en aquella peça tot just doncs, l'havien portat o l'havien fet a Anglaterra, es veu, el pas de la rosca era anglès, aquí doncs, utilitzem a Espanya i a Europa bàsicament utilitzem un pas mètric. Llavors vam tindre que d'alguna manera fer les peces noves i llavors va retrasar una mica i se'ns va quedar a la platja de la Caleta de Pepo per netejar, però bueno, tampoc...
Tampoc passa res, és Posidònia. La Posidònia...
No, no es pot... Perdona, sí, sí. No, no, la Posidònia és... Però la Maria se ho va explicar, no? Vull dir, estem al març, pot vindre qualsevol temporal.
Exacte. La Posidònia el que fa és una mica protegir la costa. La Posidònia indica que tenim una bona qualitat d'aigua i malauradament doncs, mos va passar això, que se mos va trencar el tractor. Ojalà haguéssim tingut molts de milions a l'Ajuntament i no els 50 que estem, que mos vam trobar i que devem, per a poder comprar un altre tractor i tindre un de reposició. No és així, només hi tenim un i mos hem d'adequar al que tenim. Després se va poder netejar, però que si no es neteja tampoc no passa res. Vull dir, ara vull fer una mica de broma, però aniríem a Formentera i ens faríem passejar un quilòmetre abans no arribem a la platja, caminaríem per damunt de la Posidònia de les algues i diríem, oi, quina platja més verge, que bonica. En canvi aquí, bueno, sembla ser que no pot haver ni una mica d'alga, no? Això es va poder solucionar i ja està. I ara una mica lligat al tema que sembla la història de la marmota, de que el tema de les famoses dutxes, no? Les dutxes, i sí que és cert que la nostra primera intenció era traure les dutxes, perquè són unes dutxes noves que es van posar aquest estiu, però, claro, és això, ha fet calor. Ja vaig explicar al ple, no amb este ple, sinó l'anterior, perquè amb este ple, malauradament, no vaig poder estar per motius laborals, per motius de que la brigada estava fent altres tasques molt més importants, no es van poder traure. Per què les volíem traure les dutxes? Nosaltres no per caprici, les volíem traure perquè eren dutxes noves i per evitar algun acte de vandalisme. Per sort, no ha passat res fins ara, no sé, demà. Però després que ha fet calor. La Setmana Santa ha sigut abans. Llavors vam estar parlant amb els treballadors de la brigada i em van dir, pues mira, deixem-ho estar i l'any que ve, pues, al setembre o octubre, ja ho trauríem. Però per evitar alguna llevantada o algun temporal fort que no s'ha produït, i per evitar algun acte de vandalisme, però no passa res, no passa res. Vull dir, ai, que mos heu mentit. No hem mentit, la nostra intenció era esta, però per suggeriments de la brigada i per feina de la brigada i per la Pasqua que s'ha adelantat, no s'han tret i ja està. I perquè hi ha algun valent que també va sí, a nedar, no, i ho agraïs, no? Diu, ah, que traureu les dutxes, no?
Hi havia gent des de, sí, bueno, durant el mes de gener i el mes de febrer, els caps de setmana hi havia gent a les platges, perquè les platges estaven bé, a part d'estes dos, pues, que tradicionalment s'acumula l'alga. Però bueno, és el que ha dit la Mari, hem de ser conscients de que una mica d'alga a les platges,
no,
i els caleros ja ho sabem. Jo no sé si un o altre que diu que viu a la cala i encara no s'han enterat de que abans de l'estiu normalment sol vindre una forta llevantada, i que això, pues, una altra vegada embruta les platges. El que no es pot tindre són unes platges cada dia immaculades, perquè sabem que tota la finya que pots fer o pots dedicar-li, tots els esforços que pots dedicar-li, arribarà un moment que et vindrà una llevantada. Que bé, i això ho sabem tots, i et fica el comptador a zero. Doncs, escolteu, hem d'optimitzar aquests recursos, i ara ja lligant amb una miqueta amb el tema dels pressupostos, que també aquests dies hem sortit, hem de mirar com gastem aquests diners i hem d'intentar públics i hem d'intentar optimitzar al màxim els recursos de l'Ajuntament. No podem... Te fico un exemple, l'any passat, no sé si va ser l'abril, que ja es va agafar 7 o 8 persones per a cuidar les platges, i ho van fer també i ho van programar també, que el dia 15 d'agost aquestes persones ja tenien que deixar de treballar perquè ja se'ls havien acabat, per compensar en hores, ja se'ls havia acabat el contracte o per les vacances. El dia 15 d'agost, en plena temporada, com que ho van fer també, que van començar a treballar, ja dic, no sé, crec que va ser a primers d'abril, el 15 d'agost ja es van tindre que deixar treballar, i quan més ho necessites, perquè el 15 d'agost encara estàs en plena campanya, resulta que els recursos de personal de l'Ajuntament anaven minvant perquè ho van programar així. Nosaltres intentarem programar-ho de tal manera de que estos 3-4 mesos més intensos que estan al voltant dels dos mesos forts, de juliol i agost, tinguéssim els recursos necessaris per poder mantenir les platges de manera correcta. Què no vol dir impolutes. Ja. Sempre et pot vindre un temporal, sempre et pot vindre un filero a l'estiu que baixa del riu, que et pot deixar en un moment donat 4 plàstics, 4 botelles, però bueno, això és on estem, i qui no vulgui reconèixer-ho és que es pensa que ja estem dins una bombolla que, no, que ho hem de protegir tot. Estem al mig de la natura i la natura és variable i canviant 100%.
Tema referent doncs, a aspectes de les platges, és un dels temes que s'ha de parlar, se'n van parlar molts, ara entrarem en altres qüestions. Parlaríem també, per exemple, del turisme i del comerç, dos també temes que es van parlar i on d'alguna forma o altra també exposaven que la dedicació que doncs, l'alcalde també té aquestes carteres dins de les competències com a regidories, doncs caldria potser tindre un regidor o regidora en exclusivitat a turisme i a comerç. Tot això lligant una mica doncs, a accions per dinamitzar el comerç local i per l'altra banda doncs, a les... referent a dos punts, un, l'estació nàutica Costa Daurada i l'altre, les jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani. Comparteixen aquesta opinió sobre la
no,
necessitat?
No, perquè una vegada ja vam tindre, bueno, a meu entendre, no? Pot haver una persona, l'alcalde crec que ho fa correctament, que sigui responsable de turisme, però el turisme no és una cosa d'una regidoria i d'una persona. El turisme és una cosa lineal i si hem de treballar i hem de procurar que vingui a turisme és responsabilitat del de seguretat, del regidor de seguretat. És responsabilitat del regidor que porta el tema de les ambulàncies, en aquest cas de sanitat. És responsabilitat de la regidora, que la tinc al costat, de medi ambient, en quant a control, neteja de les platges. És responsabilitat de tots, directa de tots. Hi haurà un titular, en aquest cas és Jordi Gassani, l'alcalde, que és el responsable de la regidoria i de turisme, no directament, en quant a fires, en quant... però que el turisme en aquest poble funcioni i que cada any hi hagi més, tots hem d'estirar a la mateixa direcció. I ara no m'he nombrat a mi, però per exemple des d'obres i serveis doncs, s'ha de tindre la cura de tindre els carrers nets, etc, que estigui doncs, tot dintre de les possibilitats de manera el màxim correcte possible. Vull dir que no és de dir, és que l'alcalde no, l'alcalde fa la seva feina i la fa ben feta a la regidoria de turisme, però que tot el govern, entre cometes, tenim part de responsabilitat amb aquesta àrea que és el turisme de la cala.
Uh-huh. I a nivell de comerç, perquè també era un dels temes parlats, perquè es parlava, una de les coses que va comentar al plenari l'alcalde, és que hi va haver una intenció, un primer pròximament amb els comerços, que no va acabar produint-se per falta de manifesta, diguem-ne, de participants en alguna reunió, i l'altre és que un dels objectius és fer que les persones entrin al poble, que és una de les qüestions que s'ha... Entenc que tots els grups municipals esteu també preocupats
sí,
en aquest sentit.
És irònic no, que diguen això al grup de Convergència i Unió, perquè justament van ser ells els que van aprovar el projecte i la posta en marxa d'un supermercat com el Mercadona i tenien en projecte el Lidl. Imagina't que ara és irònic que ells estiguin dient que s'ha de promocionar el comerç local, que s'ha de defensar el comerç local, quan ells justament van fer això, que ha perjudicat i molt al petit comerciant. Del cas Gurba. Vull dir, què més s'ha de contestar amb aquesta gent? Vull dir, que ells mateixos se contesten, no?
Avui el Lidl ja per les notícies que tenim ja ho han pogut confirmar, doncs pràcticament ja estava, era un tema que ja estava tractat. Ostres, que un grup polític que va instal·lar un Mercadona al nostre poble a les afores. Sí. I ara ens demania, ostres, que hem de dinamitzar. Home, nosaltres ara tenim les eines que tenim les possibilitats que tenim la situació econòmica que ens heu deixat, molt greu, aunque a alguns no els hi agradi que parléssim del passat, però és que al present estem vivint condicionats constantment pel passat i ara no ens vens a demanar responsabilitats a nosaltres ja. Ja en tenim d'idees i a poc les anirem plasmant i col·laborarem amb el comerç i anirem mirant com podem atraure la gent que entri al nostre poble. Però no m'ho demanis tu, precisament, un partit polític, que gràcies a Valtros,
el comerç local
està en la situació que està, no? Està en la situació que està. A més, una mica de cinisme.
Sembla una burla.
No, és una espècie de cinisme. Oh, què fareu, què heu fet? Home, que el fet que no ressusciteu amb este, amb este, amb este cos, escolta, si l'has matat tu, l'has matat tu, i ara em veus que a mi que jo l'he de ressuscitar, l'has matat tu, en les teues decisions, home, doncs farem el que poguéssim, farem el que podrem, col·laborarem com sempre hem fet amb el comerç local, col·laborarem amb totes les iniciatives que sortien del, del comerç local, però has de tindre present que tu, que mos demanes responsabilitat, has sigut el causant de la situació en la que es troba el comerç local actualment. Per tant, no tant, no, no, no tant de cinisme amb aquestes afirmacions.
Retornarem al ple d'aquí una estona per comentar un dels temes que també es va, que més precisament vostè, senyor Espuny, va preguntar en aquest sentit, però hem de parlar d'altres qüestions, com per exemple, també coneixíem la passada setmana el resultat econòmic del 2015 a l'Ametlla de Mar. Coneixíem també, a través d'alguns mitjans de comunicació aquesta setmana, que el tancament de 2014 l'Ametlla de Mar liderava el rànquing de més deute viu al territori, per tant, de més endeutament per habitant a través d'aquest deute viu. La xifra que coneixíem rondava aquest 2015, tancament a vora el milió d'euros, i això, lògicament, obliga a fer una sèrie de actuacions, aquesta paraula que se'n parla tant, del pla d'ajust, entre cometes, això seria la part més negativa. La part potser més positiva seria la reducció del termini de pagament de factures, reduïda en uns 70 dies, d'uns 300 a 227. Tot global, com ho valoren des de Compromís per la Cala?
Home, preocupant, per nosaltres és preocupant, però que una cosa sigui preocupant no vol dir que no ens haguéssim d'intentar solucionar-lo i superar-ho. Ja li vam comentar que, bueno, que la diferència, que no és significatiu, però que sí que hi ha una diferència important entre el gasto corrent de del primer semestre de l'any 15 i el segon semestre, que va haver una reducció important de 850.000 euros i que estem en aquesta línia, i que tan pront jo penso que aplicar els mateixos criteris que s'han aplicat aquests sis primers mesos del 2015 a final del 2016, jo no sé quin resultat hi haurà, perquè tornem a dir-ho de la mateixa manera que hem dit abans, lo del turisme o de les platges, no sabem a quines circumstàncies mos podem trobar o quines circumstàncies poden aparèixer, però que si anem amb aquesta línia, doncs els resultats haurien de ser, i jo crec que seran positius amb aquest aspecte. Llavors és treballar en aquesta direcció, treballar, intentar anar reduint. Ara doncs mirarem aquest any de tancar unes quantes obligacions que tenim davant i tenim damunt de la taula, a veure si es compleixen les previsions, però que és molt difícil perquè constantment te surten les conseqüències d'actuacions del passat, i per això a vegades quan amb el ple el senyor Antoni Espuny fa oposició de l'oposició, com diu el senyor Joan Pere, és perquè ho hem de preguntar, o perquè és incomprensible, per nosaltres no ho entenem, i si em permet entraré en el tema de la...
Sí, no, anàvem aquí a entrar ara en un dels temes que es va parlar, perquè va ser una mica com... Aquí va començar a pujar una miqueta més d'intensitat al debat, tot molt plaent en aquest sentit, però lògicament vostès des de Compromís per la Cala li preguntaven sobre el primer projecte de la residència, que no deixa de ser també un tema que segueix damunt la taula.
Clar, és que ens ha de... és el que veiem, és el que sofrim. Pensa, per exemple, aquest any, el de les residències costarà als caleros durant els propers 4 anys, si no podem arreglar-ho, 470.000 euros. 470.000 euros a partir dels 4 anys pujarà la quantitat. I veus, ostres, jo amb 450.000 euros, és una quantitat que podríem fer una quantitat de coses important. I en canvi, doncs, els hem de pagar amb una residència. I jo li vaig preguntar al senyor Joan Pere, aviam, tot i que nosaltres en aquell moment vam votar en contra, perquè pensàvem que en aquells espais s'hi tenien que preservar, i així ho vam dir, l'any 2005-2006, s'hi tenien que preservar per als equipaments escolars, perquè estan al costat mateix de les escoles, vam dir, voleu fer una sessió per una residència? Sí, tindrem espais a altres urbanitzacions que estaven dedicats, en aquell moment se plantejava la revisió del pla parcial de Trescales segona fase, on hi havia una sèrie de parcel·les que podien ser assistencials, o sigui, que es podien ficar residències, doncs fiquem-les allí, fiquem-les allà en vulguessó, però reservem aquest espai per a les escoles. Però el del contracte era un contracte, exactament, que és el que li vaig llegir al senyor Joan Pérez, però quan...
Jo no estava,
i a mi no em busquéssiu, que jo no era, i això pregunti-li al senyor Jordi Gassani, que no va tindre res que veure amb el segon contracte. Primer contracte, una cessió de dret de superfície. Bàsicament, l'Ajuntament té un solar, li dona a una empresa perquè construïssi l'empresa un edifici, la residència i pisos tutelats, que es diu. L'empresa ho paga tot, l'empresa ho explota i l'empresa no demana ni un euro en cas de pèrdues a l'Ajuntament. O sigui, el contracte este s'hagués pogut fer amb aquestes parcel·les que no estaven conformes que es fiessin, s'hagués pogut fer qualsevol parcel·la que l'Ajuntament tingués. L'Ajuntament no corria cap risc, ni tenia que fer front a cap pagament, hi haguessin o no hi haguessin residents. Ara sabem que quan hi ha la majoria absoluta es crida amb aquesta empresa i se li diu: senyors, i ho vaig a dir perquè així mos ho han dit, senyors, o renuncieu o no treballareu a Catalunya. Així els hi van dir. I això el senyor Joan Pere els hi hauria de caure a la cara de vergonya. Senyors, o renuncieu amb aquest projecte o no treballareu a Catalunya. L'empresa va dir: vale, jo renunciaré, però m'has de pagar tot el que jo he gastat. Quan el contracte quedava molt clar que en cas de que l'empresa renunciés en qualsevol moment del temps de licitació que s'havia donat, no tenia dret a cap mena d'indemnització. Això es pot llegir al contracte, és el que li vaig llegir. Per què vostès, tot, si formalment, perquè a la renúncia del contracte d'esta gent, a la renúncia del contracte surt que és la mateixa empresa que renuncia. És la mateixa empresa. No diu que han tingut una reunió, els han dit que se'n vaiguen, sinó que diu: l'empresa veu que potser no podrà complir los plaços i renuncia. I l'Ajuntament li diu: pues no patixes, que si renuncia, això és lo formal, si renuncies jo te pagaré tot el que t'has gastat. No, el contracte especificava que en cas de que l'empresa renuncies pel seu propi decisió, no podia reclamar res a l'Ajuntament. I en canvi, a l'escriptura de renúncia, l'Ajuntament se compromet a pagar 475.000 euros el 2008. Jo li pregunto que al senyor Joan Pere, per què quan vostè estava dins del govern i tenia una responsabilitat important, per què es va fer això? Perquè com a conseqüència directa tenim els 475.000 euros més els interessos. Perquè, ojo, ells firmen el contracte que donarien a l'empresa que va renunciar 475.000 euros, però en canvi no paguen. Aquesta és la grossa, perquè jo assumeixo una responsabilitat i jo pago. No, jo no pago. I pagaran els altres. Ara mos ho toca pagar als altres. Ara mos toca destinar quasi 600.000 euros a pagar les seues decisions. 600.000 euros. 100 milions de pessetes. Pues bé, en aquell moment jo li pregunto per què ho van fer. Per què ho van fer? Per què? Perquè després, i aquesta ha sigut la conseqüència directa d'esta renúncia, però la conseqüència a posteriori, la segona, és que munten un sistema per a la construcció de la residència el 2008-2009. Estava el senyor Joan Pere allí. Algú tenia que fer, algú tenia que saber. Jo simplement li vaig dir: per què? Expliqui'm, doni'm un argument per què ho van fer. Muntaren un sistema en la que hi havia una empresa se li feia una cessió dels terrenys, però l'Ajuntament se comprometia a pagar l'edifici, que són els famosos 5 milions d'euros que diuen que teníem que pagar per la residència. I dic aquesta expressió, diuen que teníem que pagar perquè el cost, avui, sabem que està molt, el cost real, està molt lluny d'estos 5 milions. I que es comprometen, una vegada construït l'edifici, se comprometen a arrendar-lo la mateixa que a la gestió, perquè ja tenien una empresa per a que els hi explotaria i que els hi donaria uns diners que serien els que compensarien. Res d'això ha sigut. I avui, perquè quan els hi van donar les claus de la residència, esta una altra vegada van enganyar, quan els hi van donar les claus de la residència, van pagar dos mesos 70.000 euros tenen pagats. Dos mesos, o sigui, 140.000 euros. I des del març del 2013 no s'ha pagat cap rebut més. I ara l'equip de govern actual té que fer front als 5 milions més els interessos que han generat les quotes no pagades. No hem de parlar del passat, no li hem de preguntar a una persona que ha sigut actor principal de totes aquestes actuacions que ens condicionen el dia a dia d'aquest ajuntament. Algú hem de saber, algú hem d'esverinar, perquè algú li hem d'explicar al poble. Xiquets, la situació està així, i això és el que hem intentat fer, està així perquè ens trobem com ens trobem. I el poble té dret a saber. Té dret a saber. I que ens diga que com que no tenim idea, sempre li estem preguntant el passat, no, és que nosaltres vivim el 70% de la jornada de gestió és per arreglar totes les malfetes que s'han fet pràcticament durant els últims 8 anys. I això és una realitat. I com que pràcticament estem intentant tancar tots els temes, perquè estan tots oberts, des de la platja del Corolà fins a la platja de l'Àlia i des del Pas, sempre ho he dit, fins a la costa, hi ha una quantitat de temes oberts inacabats, incomprensiblement, i estem intentant arreglar això, i quan tindrem això arreglat, després farem coses. Que les fem i les continuarem fent perquè no parem, però necessitem explicacions, perquè per nosaltres és incomprensible, per exemple, en aquest cas, este canvi de tipus de contracte amb la residència. Conseqüència primera, pagant la indemnització quan el contracte no especificava que no calia que li paguéssim els diners que s'havia gastat en aquell moment. Conseqüència segona, un bony, un deute, un, com li vulguis dir, de 8 milions i mig, que ens condiciona els pressupostos dels propers 25 o 30 anys. I encara no vol que li preguntéssim. Per almenys, quan ell ens va preguntar pels temes de govern, el govern li va contestar. Ell és incapaç de contestar. S'amaga una vegada més, s'amaga amb el passat i s'amaga en excuses, allò que en diem de mal pagador, dient que, pues mira, com que no teniu idees per a solucionar els problemes, només pregunteu o només mireu el passat. No, és que irremediablement, quan entrem, tot el que ens ve de cara ve del passat. I ell ha sigut un actor principal, perquè de l'any 2007 a pràcticament el 2011, este quatriani que es va establir, ell era un actor principal, ell va ser responsable d'urbanisme, ell va estar dins de la gestió directa. I que ara em digui que no sap res i que no ho hagués fet, doncs escolta, les coses, abans de prendre una decisió, s'han d'analitzar molt i s'han de mirar molt bé les conseqüències. Que tu prenies les decisions i no te n'enteraves, o no calculaves bé els resultats i les conseqüències, i ara pretén ser alcalde? I ara pretén ser alcalde? Quan estaves dins del govern i resulta que quan estaves dins del govern prenies les decisions sense pensar-te-les? Sense reflexionar les seues conseqüències? Anem malament, eh? Anem malament.
Tema de la residència, que s'està estudiant en aquesta auditoria de gestió que està en marxa i que, pel que sembla, s'allarga una mica més del previst.
Sí, perquè bueno, la feina és espessa, feixuda, que diuen a la Catalunya Nord. És feixuda, és espessa, i hi ha molts de temes, molta documentació. Ara s'ha fet una primera tongada, s'ha recopilat una sèrie de documents, una sèrie de contractes, bàsicament de serveis. Han començat amb les actuacions urbanístiques, i ara pues, suposo que aviat, quan ja tindran recopilat i analitzat tota aquesta primera documentació, tornaran a vindre i continuaran amb els anàlisis de la documentació que encara hi ha baix, i que encara és molta, vull dir que encara hi ha feina a fer per part dels auditors. Aquí sí que fins que no tindrem els resultats pues no vull adelantar opinions que ens sortim, perquè fins que no ho tindrem escrit i entregat pues no es podrà explicar a la població, no podem o no volem explicar a la població el que més o menys s'estan trobant. Aquí acabo.
Fa un any...
I hasta aquí puedo leer.
Fa un any, pràcticament més o menys, estàvem en plena campanya electoral o en precampanya electoral. La majoria de partits polítics explicaven, doncs, com el cas de Compromís per la Cala, doncs, la situació que en aquell temps entenc que coneixien de la població. D'un any de diferència, a data d'avui, la situació ha canviat molt? La visió que tenen sobre la situació del municipi ha canviat molt o ja se l'esperaven?
No, jo moltes vegades al ple, una vegada, ja les últimes vegades, al ple el senyor Montagut, que era, en aquells moments era el portaveu de Convergència, ja la Convergència i el senyor alcalde també, li vaig dir, dieu-me de totes les actuacions que vostès han fet durant aquests 8 últims anys, dieu-me una actuació, una sola, només em demanava una actuació que no hagi tingut conseqüències de contenciosos, que no hagi creat cap problema i que hagi sigut una actuació que s'obri, s'actua i se tanca, que no hagi aixecat sospites de sobrecostos, que no aixequi sospites de manipulació en l'adjudicació de les obres. Li vaig dir, una sola, dieu-me una sola actuació. No me'n van poder dir cap. No me'n van poder dir cap. I avui, de totes les actuacions dels últims anys de Convergència, dels últims 8 anys de Convergència, no hi ha una sola, i ho confirmem, no hi ha una sola, de dir, mira, vam contractar per a fer aquell carrer, aquella escena, i allò és net. La contractació va ser impoluta, el pagament va ser impolut, i els costos van ser impoluts. Una sola. Cap. Ni una. Totes tenen algo. Adjudicacions dubtoses, preus inflats, de preus de mercats inflats, concessions administratives, aigua i llum,
desorbitats.
Tots, no, més que concessions, perquè aquí sí que he de deixar clar, per exemple, el tema de la llum, ja sabem com estem, que ho hem explicat, i el tema de l'aigua, l'ampliació, la modificació del contracte que es va fer el 2009, el 2009, estava el senyor Joan Pere, algun dia li preguntarem sobre això també, i dirà que tampoc no sap res, però les conseqüències són per tots els caleros. El 2009, per què, com, en quins arguments se va fer, algun dia espero preguntar-li perquè que mos ho expliqui, per què este canvi de contracte a l'empresa. Espero, perquè fins ara jo no estava, no sabem qui hi havia aquí a l'Ajuntament, no sabem si és ell o hi havia una altra persona. Espero preguntar-li i espero que me respongui i espero que em justifiqui el per què se va fer, però ni una sola actuació està lliure de sospita, ni una sola, o està lliure de que no hagi aixecat una polseguera en quant a contenciosos, que no hagi aixecat dubtes en quant als preus, etcètera, ni una sola. Ni ells reconeixen que no hi ha res net, i la feina per aclarir tot això és molta. La finya que hi ha per aclarir és molta. A poc a poc ho anem fent, eh? També no he de dir que anem solucionant temes, anem tancant temes i espero que a finals d'any tinguéssim molts d'estos temes que van deixar penjats i mal tancats i dubtosos els tinguéssim tancats. Però és que avui per avui, el que nosaltres ja vam dir al seu moment, avui, amb tots els datos i amb tota la documentació damunt de la taula, ho confirmem i és la realitat. No hi ha una sola actuació de l'anterior equip de govern dels últims 8 anys que sigui un tema net. Amb entrada i sortida, allò que diríem, net. Tot està embadonat, tot hi ha algo sospitós, dubtós, etcètera, etcètera, etcètera.
Hem d'anar acabant, ens queden encara alguns minuts, però hem de parlar d'alguns altres temes. Entrarem parlant en profunditat en pròxims, parlem més d'aquestes qüestions. Esperem també doncs, els resultats de les auditories, de l'auditoria de gestió aquí al municipi, i també expenses d'alguns contenciosos que recordem també judicials estan oberts aquí a l'Ajuntament. Bé, canviem d'assumpte, hem de parlar d'algun tema positiu, d'alguna manera o altra també hem de mirar una altra cara. En aquest sentit, coneixíem també les xifres de recaptació de la taxa turística al territori, a les Terres de l'Ebre, on l'Ametlla de Mar, doncs, un any més, en aquest sentit, continua liderant aquesta recaptació, també amb una xifra d'increment d'un 7% en pernoctacions, amb ocupació en general doncs, a la població, per tant, un destí turístic que a les Terres de l'Ebre... lidera, és capdavanter. Entenc també això que és un bon símptoma també, no?
Exacte, això vol dir que estem el sector turístic està en un bon moment, això no vol dir que no haguéssim de millorar, i com abans dia l'Antonio, este sector turístic està lligat a moltes regidories i això ho estem treballant entre tots. Possiblement també s'està plantejant més oferta hotelera. Val a dir que la nostra costa és realment molt valorada, està molt reconeguda. I que sí que quan un sent la taxa turística, jo me recordo com va sortir el tema de la taxa turística fa molts anys, pensaves, ostres, per anar a fer de turista he de pagar, no? Però bueno, la realitat és que un turista també vol un servei. Llavors la gent té assumit aquesta taxa turística i val a dir que aquesta taxa turística que ha pujat a 140.000 euros aquí a l'Ametlla, pues, mitjançant Consell Comarcal, aquesta taxa turística ha repercutit en serveis com podria ser pues, bueno, el GR que va pujar més de 90.000 euros, el tema de les dutxes que va pujar més de 42.000 euros, no, ho dic al revés, perdó, el GR 42 i les dutxes 91.000 euros, era al revés. Pues, bueno, aquesta taxa que es cobra amb aquests turistes pues, també repercutix a la llarga sobre ells, i això evidentment ho hem de millorar.
És un tema, sense dubte, que també... És un tema que no para, perquè la taxa turística doncs, permanentment als establiments hotelers, i també hem de pensar aquests habitatges d'ús turístics també censats i regulats en aquest sentit des de la Direcció General de Turisme doncs lògicament doncs, aporten aquesta part important per tema de manteniment també dels serveis turístics, com també hem de parlar avui ja a la recta final del nostre Parlem-ne de l'impost nuclear, d'aquesta qüestió que fa referència doncs, a l'anunci que va fer a Lluís Salvador la setmana passada doncs, als alcaldes de les zones nuclears, els municipis pròxims a les nuclears, de que s'invertirien o que retornarien d'aquest impost 50 milions d'euros en 10 anys per projectes.
5 anys per 5 milions per any. Bé, hi ha una realitat que els municipis que estan a l'àrea nuclear doncs, bueno, tenen uns perjudicis, no? I llavors és quasi de justícia que rebien algun tipus d'ajuda, no? I aquesta ajuda, doncs, bueno, si es pot recolectar aquests milions i aquests milions revertixen sobre aquesta població, després una cosa serà com se repartiran, no? Que hi ha una mica d'estirada de grenya, qui vol més i qui vol menys. Però bueno, que aquests diners repercuteixen sobre els municipis de l'àrea nuclear, perquè bueno, d'alguna forma hi ha estudis socioeconòmics que demostren doncs, que tindre una central nuclear al costat d'alguna forma perjudica. Per tant, aquests diners d'esta taxa nuclear pues, els hem de poder fer servir pues, per a millorar una mica els serveis d'aquests pobles.
Sí, jo voldria, a part de la fin de la taxa turística, això és important, vull dir, el fet que s'hagi demostrat pues, que l'Ajuntament, bueno, el poble de l'Ametlla de Mar és el punter en turisme a les Terres de l'Ebre, també, i que això pues, tots estem implicats, però jo també voldria agrair també a les empreses turístiques del nostre poble, que són poques, però que sí, és cert que pel seu compte també s'espavilen molt amb el sentit d'atraure, intentar atraure turistes, i aquí sí que m'agradaria aprofitar este micròfon per agrair tant al Càmping Club Nàutic com al Càmping Amella com l'Hotel Amella la feina que fan de promoció dels seus productes turístics arreu d'Europa per precisament atraure gent. I per altra banda, doncs, bueno, també els tour operators que se dediquen a l'alquiler de les cases, doncs que ara ja n'hi ha 900 i quasi 1.000 censades, que també estan fent una feina també de promoció pel seu compte, que és el seu negoci, però és de promoció d'esta cartera d'apartaments que es lloguen arreu d'Europa per a que vinguin. Vull dir que nosaltres intentem fer la feina dintre de les nostres possibilitats, però també hi ha que reconèixer que aquestes empreses pues, també aporten el seu granet d'arena per arribar on hem arribat. I des d'aquí pues, los hi agraïm este esforç que estan fent.
En un minut i només, hem parlat de la residència, del tema potser més polític en aquest sentit, més administratiu, parlem d'un altre aspecte. Hem parlat de places hotelers aquí en turisme, la residència podria convertir-se en un hotel en un futur? Sí, no hi ha la possibilitat de que sigui una residència, no es pot acabar produint el pas, diguem-ne, política, entre cometes, a través de la Generalitat de Catalunya de concessió de places, o en tot cas estudiarà alguna altra oferta de plaça hotelera de construcció d'un hotel a la població?
Hi ha les tres, o sigui, avui per avui tot està obert, eh? Vull dir, els propers, no sé si serà els propers 6 mesos o el proper any, però jo crec que hi hauran moviments a nivell de promoció d'iniciatives turístiques importants. Jo penso que en part les importants estan lligades a veure com se resol lo de Barcelona World aquí a Salou Pineda, no? Si això se resol i queda clar, jo penso que per l'efecte radial d'esta decisió a nosaltres també ens tocarà, i hi ha iniciatives interessades, potser que jo penso que estan, és la meva opinió, que estan a l'expectativa del que pot passar, però penso que sí, que hi ha moltes iniciatives que estan interessades en vindre al nostre poble, invertir al nostre poble i desenvolupar una mica millor el sector turisme, perquè encara tenim possibilitats. Quant a la residència, i acabant, la residència, nosaltres estem fent els passos necessaris com per a que pugui ser el que pugui ser.
El que sigui. Eh?
Que pugui ser, perquè si no pot ser una residència, que sigui qualsevol cosa, no, i estem preparant un hotel, ja hi ha gent que no he de dir que no se l'han vingut a mirar per a transformar-lo, el que passa que pues, bueno, la transformació és costosa i llavors pues, la gent s'ho pensa dues vegades. Però jo penso que tot està lligat amb el que li he dit. Si Barcelona vol la iniciativa de Vilaseca Salou tira endavant, el nostre poble, a pesar que estem a 30 quilòmetres, se'n veurà beneficiat. I jo penso que els inversors estan a l'expectativa de quina decisió se pren en aquesta direcció.
Tema Barcelona World, que segons paraules del delegat del govern, nou delegat del govern a Tarragona, Òscar Peris, tirarà en marxa. Tot i això, doncs, el pla director de moment encara està una mica encallat en aquest sentit, la política també ha fet encallat, però bé, en fi, veurem el resultat de tot plegat i si aquesta implantació del Barcelona World, mal anomenat perquè no és el nom que finalment acabarà tenint, acaba implantant-se doncs, a la Costa Daurada, quina és la repercussió que en pot tenir a l'Ametlla de Mar?
Nosaltres, pels inputs que ens han arribat, directament en tindrem.
Ho hem de deixar aquí. Parlaríem molta més estona, però se'ns acaba aquest temps de parlar-ne. Els agraïm moltíssim, Mari Marçal i Antonio Espuny, que ens haguen acompanyat al programa. Mari, d'aquí uns minuts ens retrobarem al magazín El Sempre amb Tu per seguir comentant altres qüestions de l'actualitat. Que passin també pues, una molt bona setmana.
Bon dia.
Bon dia.
I nosaltres ens acomiadem d'aquí de l'espai del Parlem-ne, on hem repassat doncs, l'actualitat municipal amb la visió del grup municipal de Compromís per la Cala. La pròxima setmana tindrem un Parlem-ne molt a especial i diferent als que hem anat tenint fins ara, però els hi deixem amb la incògnita i amb la sorpresa. Això sí, cita dimecres 10 del matí a la sintonia de la Cala Ràdio. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.